manera segura. Informa-te'n a covid19.amb.cat.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bon dia. La setmana que avui comença serà clau per aconseguir el control de l'impacte del coronavirus un cop ja s'ha aconseguit doblegar la corba. Amb aquesta idea a l'horitzó, el govern espanyol té previst desgranar demà en Consell de Ministres tots els detalls de la desescalada. Un desconfinament que serà gradual i asimètric, amb un requisit clau, la capacitat de cada territori de detectar i aïllar els positius, així com la disponibilitat de més llits a les unitats de cures intensives per atendre possibles nous brots. Una situació que comportarà la mobilització de més mitjans en les properes setmanes i que pilotarà directament l'executiu central, malgrat peticions com la que ha fet la Generalitat per assumir-ne el control directe. Mentrestant, nosaltres continuem treballant en la distància. Avui és dilluns, és 27 d'abril. Aquests són altres titulars que ens deixa la jornada. Amb la desescalada a la vista, el cert és que Catalunya ha registrat en les últimes hores les millors xifres des que se segueix el còmput de les funeràries. Han mort 118 persones i els nous contagis s'han situat lleugerament per damunt dels 800, consolidant la tendència a la baixa. Precisament per tenir una fotografia més acurada sobre l'epidèmia a Espanya, avui comencen els estudis serològics per determinar quantes persones haurien passat ja el virus. Es faran uns 60.000 testos per extreure'n percentatges de zones, franges d'edat i informació bàsica sobre la transmissió de cara al desconfinament. Avui serà el primer dia laborable en què els nens podran sortir al carrer durant una hora després que ahir ja trenquessin 6 setmanes tancats a casa amb els primers passejos. Unes sortides en què, malgrat la normalitat general, s'han donat alguns incompliments pel que fa al nombre d'acompanyants o distàncies de seguretat. La crisi laboral derivada de l'estat d'alarma ha fet créixer els conflictes entre pares separats per impagament de pensions als fills. Així ho constata la Societat Catalana d'Advocats de Família, que també alerta de vulneracions en el règim de visites. El confinament no ha variat el pes de les tasques domèstiques entre homes i dones. Un estudi de la Pompeu Fabra constata que elles continuen assumint la major part del pes, mentre que ells només han augmentat la presència en aspectes com les compres i el joc amb els fills. En esports veurem com l'ajornament dels Jocs Olímpics fins l'any vinent ha modificat el calendari acadèmic d'alguns esportistes d'elit que compaginen l'alt rendiment esportiu amb els estudis. Cop d'ull ara la previsió del temps. Carme Farner, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Després de passar un temps força primaveral durant aquest passat cap de setmana, avui ens espera una jornada inestable. I és que a hores d'ara ja tenim les primeres pluges cap a la franja de Ponent, cap a l'interior del territori català, i també afecten algunes d'elles cap a la zona del Pirineu, mentre que a la resta de Catalunya tenim un cel variable. Hi ha núvols, també algunes clarianes. S'espera que aquestes pluges que comentàvem de l'interior es vagin desplaçant cap a la resta de Catalunya durant la tarda, quan les pluges es centraran més cap a les comarques de la meitat est i nord del territori català. Arribaran alguns ruixats cap a la zona dels ports, cap a les comarques de Tarragona. Els ruixats que puguin arribar a caure a la zona més del Pirineu, cap a l'interior de les comarques de Girona, fins i tot algunes d'elles de la Catalunya central, podran anar acompanyades de tempesta, i sobretot les de l'interior de les comarques gironines també aniran acompanyades de pedra. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La setmana que comença serà clau per aconseguir controlar l'impacte del coronavirus. Això sí, un cop s'ha aconseguit també doblegar la corba. Per ara, estem a l'espera del Consell de Ministres de demà, que haurà de donar els detalls del desconfinament. Un desconfinament que ja ens han dit que serà asimètric i en funció de les capacitats de cada territori.
Avui arrenca una setmana clau en l'inici del desconfinament. Demà el Consell de Ministres aprovarà el pla de desescalada que va presentar dissabte el president Sánchez. A banda de la sortida dels nens al carrer, que va començar ahir, el pla possibilita que a partir del 2 de maig els adults i la gent gran puguin també sortir a passejar i a fer esport. La desescalada serà gradual i asimètrica en funció del territori. El requisit imprescindible per aplicar-la és que la xarxa sanitària estigui en condicions de fer proves als sospitosos de contagi, aïllar-los i disposar del triple de llits d'UCI que abans de la pandèmia.
Una vez que seamos capaces entre todos de identificar esas zonas correctamente en cada una de las comunidades autónomas, podremos también empezar a aplicar medidas específicas para cada una de ellas. Todo este proceso no se va a poder hacer si no contamos desde el primer momento, como ya estamos haciendo y trabajando duramente para que haya una integración y una coordinación muy importante con todas las comunidades autónomas.
El govern espanyol defensa que seguirà pilotant l'estratègia de desconfinament.
Que les decisions que adoptó en su momento el gobierno de España, el 14 de marzo, decretando el estado de alarma, han beneficiado a todas las comunidades autónomas. Hoy los datos desagregados por comunidades autónomas reflejan claramente esta tendencia para todas ellas.
Catalunya i altres comunitats, com el País Basc i Galícia, critiquen la presa de decisions unilaterals. El president Torra assegura que el desconfinament no es pot dirigir a 600 quilòmetres de distància.
El desconfinament dependrà en bona part dels resultats de l'estudi de seroprevalència que ha de començar aquest dilluns. Es farà de la mà de les comunitats autònomes, que seran les que proporcionaran el personal sanitari necessari i adequaran la logística segons considerin. L'objectiu és determinar quantes persones han passat la malaltia i per això es faran tests serològics a 60.000 individus de 36.000 llars.
Inclou un panell d'individus seleccionats per representar la població espanyola i definir l'estat de la interacció amb el virus, per poder saber si està més present o menys present en determinades zones i intentar veure com s'ha d'actuar. Al final, sabrem nivells percentatges de l'afectació arreu de l'Estat i en diferents rangs per edat, sexe i altres aspectes que més ens podran relacionar amb l'afectació en clínica en la pandèmia.
L'estudi tindrà tres onades que permetran tenir una fotografia més acurada de l'evolució de l'epidèmia.
Nou descens en el nombre diari de defuncions, el més baix des que s'aplica el nou recompte. Segons les dades de les funeràries, 118 persones han perdut la vida les darreres hores i són 9.764 el total de morts per Covid-19. Els casos positius confirmats sobrepassen els 49.000. Els pacients ingressats greus continuen a la baixa amb 833 persones, unes 500 menys que fa 10 dies. A Espanya, el Ministeri ha canviat el criteri per comunicar el nombre de contagis i ara només informa dels casos confirmats per PCR. És per això que la xifra total és més baixa que dijous passat, per exemple, quan també es comptabilitzaven els positius de les proves d'anticossos. Això afecta el recompte de totes les comunitats i fa difícil analitzar l'evolució. Pel que fa al número de noves defuncions, 288 és el més baix des del 20 de març. Al món, segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins, s'estarien fregant els 3 milions de contagis. Des del canvi de recompte a Espanya, la xifra de casos, segons aquest organisme, no coincideix amb la del Ministeri.
Avui és el primer dia laborable en què els menors de 14 anys poden sortir al carrer. Ahir ja van trencar un confinament de 6 setmanes i en general va funcionar bé. Es van complir la majoria de normes que es van dictar. Tot i això, en algunes hores es van veure algunes aglomeracions i per això les autoritats han demanat responsabilitat a les famílies.
A les 9 del matí començava el permís dels nens per sortir al carrer. La premissa era clara, un quilòmetre de distància com a màxim des de casa. Alguns infants, amb sort, poden fer passejada per la muntanya, com a Sant Climent de Llobregat o a Montserrat. De fet, encara que era necessària una passejada, els infants el que continuen trobant més a faltar és el contacte amb la família i amics.
Teníem ganes de sortir perquè hem estat molts dies tancats i bàsicament hem sortit a veure els avis des del balcó.
Jo crec que el veure, si més no de lluny, altra gent també els hi va bé perquè sempre són les mateixes quatre parets i això els hi està sent tan bé.
Els infants han hagut de passar de llarg de parcs infantils precintats i mantenir les distàncies de seguretat en trobar-se algú conegut.
Pobles petits, Balaguer és més gran, però bueno, pobles petits d'aquí la zona, que puguin sortir la canalla inclús més aviat, també hauria estat bé.
Fins i tot els gossos sembla que tinguin més privilegis que els nens, i els nens, clar, és dur. Per exemple, la meva filla té ara 8 mesos i se l'ha passat doncs, un mes i pico a casa, i avui està observant-ho tot, està com si descobrís un món nou.
Crítiques també per espais massa plens de gent en el primer dia de la sortida al carrer i per famílies que no han respectat que fos un sol adult qui acompanyés els menors. D'aquí a uns dies se'n veuran els resultats.
La crisi laboral derivada de l'estat d'alarma ha fet créixer els conflictes econòmics entre pares separats amb fills menors. S'estan deixant de pagar moltes pensions, ho ha constatat la Societat Catalana d'Advocats de Família. La seva presidenta és Mercè Mira.
La situació de la crisi doncs, econòmica tan greu, hi han progenitors que s'han trobat de cop i volta doncs, amb un ERTO, o sense feina, o sense cap tipus d'ingrés, com poden ser els autònoms, i, esclar, llavors diuen, doncs, no puc pagar la pensió d'aliments. Des del punt de vista econòmic s'ha plantejat alguna altra qüestió i és de que el progenitor ha dit, doncs, com que jo tinc els fills molts més dies dels que em pertocarien, llavors el que l'ha tingut més dies, doncs s'ha parlat també de fixar algun tipus de compensació econòmica.
El confinament també ha provocat alguns incompliments en el règim de visites o en la guarda compartida. Però, segons Mercè Mira, per sort, en la majoria dels casos s'ha imposat el sentit comú, prioritzant el benestar i la salut dels fills. Molts pares i mares fins i tot han acordat compensar la part agreujada amb més dies durant les vacances o en un pont llarg. Amb bona voluntat o sense, els advocats de família ens recorden, però, que des del moment en què es permet que els menors surtin una hora diària, s'han acabat les excuses per suspendre o vulnerar els acords establerts.
Es pot analitzar el confinament des d'una perspectiva de gènere? No només es pot, sinó que hi ha qui ho ha fet i n'ha extret conclusions valuoses. Libertat González i Lídia Ferrer, de la Universitat Pompeu Fabra, han estudiat qui s'encarrega de 5 tasques domèstiques abans i després del confinament, si els homes o les dones. Les tasques són netejar la casa, tasques de roba, cuina, tenir cura dels nens i fer la compra. Abans del confinament, les dones assumien més càrrega de feina en totes les tasques, excepte en fer la compra i en jugar amb els nens, on la distribució era equitativa. Amb el confinament, augmenta la càrrega de feina a casa i s'ha produït alguna variació en la distribució de les tasques de la llar.
El cambio más importante para los hombres es que después del confinamiento los hombres hacen más la compra, se convierten en el principal responsable de hacer la compra en los hogares, mientras que las mujeres siguen haciendo mucho más y son las principales responsables de casi todas las tareas. La limpieza, la ropa y la comida. Mientras que el cuidado de los hijos se reparte por igual, sobre todo el ocio, mientras que las tareas educativas con los hijos en algunas familias se reparten por igual entre los padres y en otras la principal responsable es la madre.
Així doncs, durant el confinament, fer la compra és cosa d'homes i pel que fa als fills, els pares juguen i les mares ensenyen. Pel que fa a fer el dinar, netejar i encarregar-se de la roba, la dona continua sent qui més feina fa. La conclusió és significativa perquè l'enquesta s'ha fet a 5.500 llars, moltes a Catalunya.
Moltes llars d'infants privades han demanat a les famílies el manteniment del pagament del mes d'abril com a quota solidària, però saben que els propers mesos no tindran ingressos i sí despeses com ara lloguers o hipoteques. Una situació que no saben fins quan s'allargarà ni tampoc si podran tornar a obrir ni en quines condicions ho hauran de fer.
Ens veiem obligades a dir que no se'ns està tractant per igual, tot i emprendre i treballar per el mateix fi. De fet, ens hem unit totes per demanar ajudes i fer més força totes juntes.
També des de la llar d'infants Balón Sadero expliquen que viuen un moment de moltes incerteses. Es pregunten quan i com podran aixecar la persiana o gestionar les matriculacions de cara al proper curs. El que sí tenen clar és que la prioritat, un cop es retrobin amb els alumnes, serà l'educació emocional.
Una de les problemàtiques dels pobles més petits de la comarca de l'Alt Empordà és que la majoria d'ells compten amb una població envellida i, per tant, una població de risc davant d'aquesta crisi sanitària. A Sant Miquel de Fluvià, per exemple, les botigues són les que s'encarreguen de trucar aquelles persones que viuen soles.
Al ser un poble petit, doncs ja sabem quines persones viuen soles, quines no, quines tenen família que els poden ajudar. I l'únic que vam fer va ser doncs, les persones que estan soles, que no hi ha ningú, doncs, que cap familiar, doncs, contactar amb les botigues, que hi poguessin trucar i que la botiga mateixa els hi proporcionava els aliments. I si hi hagués algun altre tipus de problemàtica, doncs fent-ho saber nosaltres o a qualsevol veí que ens ho fes saber després a l'Ajuntament.
De fet, els comerços dels pobles petits estan resultant ser de vital importància no només per l'abastament de productes de primera necessitat entre els seus veïns, sinó també a l'hora de realitzar repartiment a domicili, una tasca que millora la vida dels seus ciutadans en aquestes situacions. Uns pobles que han hagut de buscar-se la manera d'estar pendents de tots i cadascun dels seus veïns i vigilar al màxim les persones grans que resideixen als seus municipis.
Fer mascaretes per a protegir la població, però també per solidaritat. Aquesta és la idea de la dissenyadora gironina Mireia Vidal, que ha creat les mascaretes X. Es tracta d'unes mascaretes que costen 10 euros. La meitat, si ingués el que costa la compra del material, i la resta de benefici el dona íntegrament a l'X del Trueta.
I vaig dir, ostres, ja que tinc molta gent que em demana mascaretes, per què no fem una que sigui solidària i així també la gent pot posar el seu granet de sorra?
La dissenyadora ha creat mascaretes per a totes les edats i, de fet, explica que ha rebut moltes comandes de les mides destinades als més petits. També han contactat amb ella professionals sanitaris, que li han demanat fins i tot gorros per protegir el cap.
Avui, 27 d'abril, és la Mare de Déu de Montserrat i amb motiu de la seva festivitat, ahir es va poder veure a les televisions locals de Catalunya una entrevista amb el pare Josep Maria Soler, abat de Montserrat, que va opinar sobre la crisi sanitària que està vivint la humanitat a causa de la pandèmia de la Covid-19. L'abat de Montserrat també es va referir al moment polític que viu el país.
Em sembla que en aquest moment, sense que ningú renunciï als seus programes i a les seves... visions i les seves opcions de cara al futur, el que cal, em sembla, que és treballar per mirar de trobar junts una sortida d'aquesta situació buscant el bé de les persones.
SEAT recupera a partir d'avui algunes línies de producció de vehicles després d'aturar tota l'activitat el passat 13 de març en motiu del primer expedient de regulació d'ocupació per força major sobre gairebé 15.000 treballadors. Aquest retorn a la feina, que serà progressiu, coincideix aquest dilluns amb l'entrada en vigor d'un segon ERTO, en aquest cas per causes organitzatives. Afectarà d'entrada poc més de 9.000 operaris i l'empresa complementarà la prestació de desocupació fins al 80% del sou. La companyia ja va començar a fer testos a la plantilla la setmana passada per evitar la propagació del virus.
La sotregada econòmica causada per l'actual crisi sanitària afectarà molts sectors, però de ben segur que el turístic, sense saber ni quan ni com podrà tornar a donar servei, serà un dels més castigats. Un dels punts claus serà saber donar seguretat a tots aquells possibles visitants.
La gent anirà allà on es senti amb un mínim doncs, de percepció de seguretat. Aquelles destinacions que tinguin un bon protocol de seguretat i que el sàpiguen explicar molt bé, gairebé millor el segon que el primer, doncs podran obtenir aquesta percepció de seguretat per part dels futurs clients, per part dels futurs turistes.
Amb tot, reconeix que una de les principals preocupacions ara mateix és poder saber en quin moment es podrà començar a reobrir establiments i en quines condicions.
El president de Ferrocarrils de la Generalitat a Catalunya ha expressat el desig d'iniciar la temporada d'estiu amb la màxima brevetat possible. Ricard Font afirma que les estacions de muntanya del Ripollès estan preparades per obrir de manera immediata quan s'aixequi l'estat d'alarma i, per tant, donar un cop de mà al sector de la restauració i l'allotjament del territori molt tocat pel confinament. S'haurà de veure quines mesures de desconfinament s'hauran d'aplicar. En el cas de Vall de Núria, no es descarta limitar l'accés als trens cremallera.
Que la gent utilitzi la mascareta com a mesura d'autoprotecció, almenys en el transport públic. Si no, desgraciadament, doncs haurem de limitar l'accés en el cremallera.
Respecte a la temporada d'hivern, Ferrocarrils de la Generalitat a Catalunya estima, en uns primers càlculs, que s'han perdut prop de 3 milions d'euros en ingressos a les estacions de Vall de Núria, Vallter 2000 i La Molina.
Productors i ramaders de Catalunya es posen en contacte amb el consumidor a través de la web pagesiaacasa.cat. El client només ha de seleccionar la comarca on viu i escollir entre els articles que necessita i els productors que li queden més a prop. La iniciativa és d'Unió de Pagesos, que assegura que són preus assequibles, ja que s'eviten intermediaris.
Arreu del país tenim un munt de petits productors de productes agrícoles, ramaders, amb productes d'una qualitat excel·lent i que és una bona manera de donar-los a conèixer.
En altres casos, petits productors com Delícies del Berguedà han de reorientar la seva producció. Abans de la crisi de la Covid-19, fabricaven 18.000 iogurts setmanals per a restaurants i col·legis que ara estan tancats. Ara busquen el suport d'entitats, institucions i el comerç comarcal per poder oferir els seus productes a botigues, variant, si cal, el format.
Potenciar les ventes en el comerç del Berguedà, augmentar la presència a les residències de gent gran i a l'hospital.
I el petit comerç que ha d'estar tancat també se les ingenia per sobreviure malgrat tot. A Gavà han creat la plataforma Més que mai Gavà. Es tracta d'una iniciativa en part solidària, ja que vol contribuir a avançar liquiditat als negocis tancats. En aquest cas, el client compra un val per un determinat import que va associat a una promoció i que podrà bescanviar per productes o serveis un cop acabat el confinament.
El talent de l'alumnat de l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya amb seu a Terrassa està al darrere de les produccions televisives recentment estrenades. En el cas de La línia invisible, la nova sèrie original dirigida per Mariano Barroso sobre els inicis de la banda terrorista ETA, destaca Marc Gómez del Moral com a director de fotografia. Ho va ser també en El dia de mañana i Jaume Martí com a un dels muntadors. Pel que fa a l'exitosa La Casa de Papel sobre l'atracament a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i creada per Àlex Pina, compta amb Adón Alcañiz com a director d'art. Alumne del màster de l'ESCAC, és també el responsable de la direcció artística de l'Embarcadero. A més, Regino Hernández, també alumne de l'escola, és un dels responsables de muntatge.
Tu qui boja la pistola.
La segona edició del Festival de Fotografia Lumínic, que s'havia de celebrar entre el 26 de març i el 10 de maig d'enguany a Sant Cugat del Vallès, s'ajorna fins l'any vinent. Els organitzadors del festival, que proposa exposicions, xerrades, tallers i taules rodones i que enguany girava entorn al fil conductor dels universos paral·lels, havia previst en un primer moment que aquest es pogués limitar al maig i derivar les activitats vinculades a l'octubre. L'evolució de la pandèmia, però, ha obligat a prendre la decisió d'ajornar-lo fins al 2021. Així, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'equip de Lumínic preveuen que se celebri entre el 18 de març i el 2 de maig de l'any vinent i traslladar-ne també la resta d'activitats. En un comunicat, consistori i organització argumenten que volen prioritzar la salut de tothom i que treballen perquè Lumínic 2021 sigui tan exitós com ho va ser la primera edició del festival.
El confinament pel coronavirus pot ser una bona oportunitat per desenvolupar la imaginació, crear i aprendre. Això han pensat els impulsors del projecte artístic Quedar-te a casa. Però si el Quedar-te a casa està tenint èxit és perquè inclou una secció participativa amb molt bona resposta. Es tracta d'un challenge on es repta els usuaris a recrear les obres d'art seleccionades. Darrere el projecte hi ha Maria Garganté, professora d'art de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Miquel Trens, un docent de l'Escola Pia Santana de Mataró, amb una llarga experiència en ensenyar fora de les aules.
Hola, sóc la Lidon Muñoz, nedadora del Club Natació Sant Andreu i, a més, estudiant de Medicina de cinquè curs a la Universitat Autònoma de Barcelona, en concret a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Hola, bona, sóc Sofia Xenzang, del Girbau Vic TT. Actualment estic cursant estudis de l'Àsia Oriental a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hola, sóc la Laura Estel, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell i estudiant de quart de bioquímica.
Totes tres són un exemple de la situació que viuen molts altres esportistes d'elit que han de compaginar el rendiment amb una carrera universitària. Un joc d'equilibris gens fàcil i que aquest curs 2019-2020 arribava amb l'agenda marcada per la preparació olímpica. La cita a Tòquio havia organitzat la seva planificació acadèmica. Ara l'endarreriment dels jocs ha tornat a canviar els seus plans.
En el segon semestre, just abans de començar, vaig anar a cancel·lar tres assignatures perquè, segons el calendari que tenia, tenia moltes competicions i m'era molt difícil compatibilitzar el que eren estudis amb l'esport. I és gràcies perquè just dues, tres setmanes després es va aixecar el confinament.
Jo tenia un pla acadèmic ja una mica pensat des de fa uns anys per estar una mica més tranquil·la aquest any olímpic, augmentant la càrrega acadèmica tant els anys anteriors com l'any següent. I bueno, pues ara l'any que ve haurem de modificar una mica aquesta càrrega.
Per el treball fi de grau i al final bueno, serà un any que òbviament que seguia entrenant molt i molt dur i més després d'aquest petit parol, però bueno, que només tenint el TFG jo crec que ho podré organitzar molt bé.
Amb el confinament combinen les classes online amb creatius entrenaments a casa per intentar mantenir el to físic i pal·liar la falta del material adequat.
Aquest és el meu gimnàs de casa, amb dues o tres coses que tenim i una mica d'imaginació, és el que estem utilitzant per poder entrenar dia a dia.
Fem desentrenament de peses, core, fins a un entrenament molt més mental, de visualització de les teves proves o potser d'exercicis tècnics.
La bicicleta estàtica per poder mantenir el rendiment i no parar completament, ja que a casa doncs, ja, per exemple, vinc en un pis i no puc disposar d'una taula. Llavors, del que és entrenament a taula, doncs, més difícil.
Per endavant, tenen un any sencer per recuperar la forma física i seguir lluitant per ser a la cita olímpica de 2021.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla, ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada, pagar el comptat als nostres proveïdors, assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables, i proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Amb les persones que més ens necessiten, fent-los costat en fons de la Fundació La Caixa, obrint canals per fer donatius al Banc dels Aliments i impulsant projectes de voluntariat online per acompanyar la gent gran. A CaixaBank estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Dia 30 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus prorrogat fins al 26 d'abril. I primer dia de retorn a la feina de molts treballadors de serveis no essencials.
La millor notícia, que s'ha superat les 10.700 altes hospitalàries.
Bon dia, són les 11, us parla.
Bona tarda, són les 8, us
parla. Bona tarda, són les 6, us
parla. Bon dia, el ministre Salvador Illa insisteix que les dades confirmen l'alentiment de l'epidèmia.
Què passa? Doncs el mateix que ha passat amb els brots i amb aquesta transmissió comunitària i a la societat en
general. Són ja 11.744 vides arrebatades, a menudo de manera cruel.
Estem a l'esfera de conèixer quina és...
La Generalitat avançarà 21 milions d'euros a les administracions locals.
El suport de recursos pedagògics i
tot tipus de consells i instruccions.
Sí, sí, per les 11 el butlletí.
De la Covid-19 a les
11. I la seva atenció segueix els protocols marcats
per... prop de 1.500 mascaretes.
Ja sigui per poder teletreballar.
Més, com a societat, hem respost i ens hem quedat a casa.
Però tenim la feina a mig fer.
Encara ens falta una petita empenta.
He estat ingressat. Poca broma. No podem badar.
Tanca la porta al coronavirus i queda't a casa.
Queda't a casa.
Bon dia. La setmana que avui comença serà clau per aconseguir el control de l'impacte del coronavirus un cop ja s'ha aconseguit doblegar la corba. Amb aquesta idea a l'horitzó, el govern espanyol té previst desgranar demà en Consell de Ministres tots els detalls de la desescalada. Un desconfinament que serà gradual i asimètric, amb un requisit clau, la capacitat de cada territori de detectar i aïllar els positius, així com la disponibilitat de més llits a les unitats de cures intensives per atendre possibles nous brots. Una situació que comportarà la mobilització de més mitjans en les properes setmanes i que pilotarà directament l'executiu central, malgrat peticions com la que ha fet la Generalitat per assumir-ne el control directe. Mentrestant, nosaltres continuem treballant en la distància. Avui és dilluns, és 27 d'abril. Aquests són altres titulars que ens deixa la jornada. Amb la desescalada a la vista, el cert és que Catalunya ha registrat en les últimes hores les millors xifres des que se segueix el còmput de les funeràries. Han mort 118 persones i els nous contagis s'han situat lleugerament per damunt dels 800, consolidant la tendència a la baixa. Precisament per tenir una fotografia més acurada sobre l'epidèmia a Espanya, avui comencen els estudis serològics per determinar quantes persones haurien passat ja el virus. Es faran uns 60.000 testos per extreure'n percentatges de zones, franges d'edat i informació bàsica sobre la transmissió de cara al desconfinament. Avui serà el primer dia laborable en què els nens podran sortir al carrer durant una hora després que ahir ja trenquessin 6 setmanes tancats a casa amb els primers passejos. Unes sortides en què, malgrat la normalitat general, s'han donat alguns incompliments pel que fa al nombre d'acompanyants o distàncies de seguretat. La crisi laboral derivada de l'estat d'alarma ha fet créixer els conflictes entre pares separats per impagament de pensions als fills. Així ho constata la Societat Catalana d'Advocats de Família, que també alerta de vulneracions en el règim de visites. El confinament no ha variat el pes de les tasques domèstiques entre homes i dones. Un estudi de la Pompeu Fabra constata que elles continuen assumint la major part del pes, mentre que ells només han augmentat la presència en aspectes com les compres i el joc amb els fills. En esports veurem com l'ajornament dels Jocs Olímpics fins l'any vinent ha modificat el calendari acadèmic d'alguns esportistes d'elit que compaginen l'alt rendiment esportiu amb els estudis. Cop d'ull ara la previsió del temps. Carme Farné, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Després de passar un temps força primaveral durant aquest passat cap de setmana, avui ens espera una jornada inestable. I és que a hores d'ara ja tenim les primeres pluges cap a la franja de Ponent, cap a l'interior del territori català, i també afecten algunes d'elles cap a la zona del Pirineu, mentre que a la resta de Catalunya tenim un cel variable. Hi ha núvols, també algunes clarianes. S'espera que aquestes pluges que comentàvem de l'interior es vagin desplaçant cap a la resta de Catalunya. Durant la tarda, quan les pluges es centraran més cap a les comarques de la meitat est i nord del territori català, arribaran alguns ruixats cap a la zona dels ports, cap a les comarques de Tarragona. Els ruixats que puguin arribar a caure a la zona més del Pirineu, cap a l'interior de les comarques de Girona, fins i tot algunes d'elles de la Catalunya central, podran anar acompanyades de tempesta, i sobretot les de l'interior de les comarques gironines també aniran acompanyades de pedra. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Mm.
La setmana que comença serà clau per aconseguir controlar l'impacte del coronavirus. Això sí, un cop s'ha aconseguit també doblegar la corba. Per ara, estem a l'espera del Consell de Ministres de demà, que haurà de donar els detalls del desconfinament. Un desconfinament que ja ens han dit que serà asimètric i en funció de les capacitats de cada territori.
Avui arrenca una setmana clau en l'inici del desconfinament. Demà el Consell de Ministres aprovarà el pla de desescalada que va presentar dissabte el president Sánchez. A banda de la sortida dels nens al carrer, que va començar ahir, el pla possibilita que a partir del 2 de maig els adults i la gent gran puguin també sortir a passejar i a fer esport. La desescalada serà gradual i asimètrica en funció del territori. El requisit imprescindible per aplicar-la és que la xarxa sanitària estigui en condicions de fer proves als sospitosos de contagi, aïllar-los i disposar del triple de llits d'UCI que abans de la pandèmia.
Una vez que seamos capaces entre todos de identificar esas zonas correctamente en cada una de las comunidades autónomas, podremos también empezar a aplicar medidas específicas para cada una de ellas. Todo este proceso no se va a poder hacer si no contamos desde el primer momento, como ya estamos haciendo y trabajando duramente para que haya una integración y una coordinación muy importante con todas las comunidades autónomas.
El govern espanyol defensa que seguirà pilotant l'estratègia de desconfinament.
Que las decisiones que adoptó en su momento el gobierno de España, el 14 de marzo, decretando el estado de alarma, han beneficiado a todas las comunidades autónomas. Hoy los datos desagregados por comunidades autónomas reflejan claramente esta tendencia para todas ellas.
Catalunya i altres comunitats, com el País Basc i Galícia, critiquen la presa de decisions unilaterals. El president Torra assegura que el desconfinament no es pot dirigir a 600 quilòmetres de distància.
El desconfinament dependrà en bona part dels resultats de l'estudi de seroprevalència que ha de començar aquest dilluns. Es farà de la mà de les comunitats autònomes, que seran les que proporcionaran el personal sanitari necessari i adequaran la logística segons considerin. L'objectiu és determinar quantes persones han passat la malaltia i per això es faran tests serològics a 60.000 individus de 36.000 llars.
Inclou un panell d'individus seleccionats per representar la població espanyola i definir l'estat de la interacció amb el virus, per poder saber si està més present o menys present en determinades zones, intentar veure com s'ha d'actuar. Al final, sabrem nivells percentatges de l'afectació arreu de l'Estat i en diferents rangs per edat, sexe i altres aspectes, que a més ens podran relacionar amb l'afectació en clínica en la pandèmia.
L'estudi tindrà 3 onades que permetran tenir una fotografia més acurada de l'evolució de l'epidèmia.
Nou descens en el nombre diari de defuncions, el més baix des que s'aplica el nou recompte. Segons les dades de les funeràries, 118 persones han perdut la vida a les darreres hores i són 9.764 el total de morts per Covid-19. Els casos positius confirmats sobrepassen els 49.000. Els pacients ingressats greus continuen a la baixa amb 833 persones, unes 500 menys que fa 10 dies. A Espanya, el Ministeri ha canviat el criteri per comunicar el nombre de contagis i ara només informa dels casos confirmats per PCR. És per això que la xifra total és més baixa que dijous passat, per exemple, quan també es comptabilitzaven els positius de les proves d'anticossos. Això afecta el recompte de totes les comunitats i fa difícil analitzar l'evolució. Pel que fa al número de noves defuncions, 288 és el més baix des del 20 de març. Al món, segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins, s'estarien fregant els 3 milions de contagis. Des del canvi de recompte a Espanya, la xifra de casos, segons aquest organisme, no coincideix amb la del Ministeri. Avui és el primer dia laborable en què els menors de 14 anys poden sortir al carrer. Ahir ja van trencar un confinament de 6 setmanes i, en general, va funcionar bé. Es van complir la majoria de normes que es van dictar. Tot i això, en algunes hores es van veure algunes aglomeracions i per això les autoritats han demanat responsabilitat a les famílies.
A les 9 de matí començava el permís dels nens per sortir al carrer. La premissa era clara, un quilòmetre de distància com a màxim des de casa. Alguns infants, amb sort, poden fer passejada per la muntanya, com a Sant Climent de Llobregat o a Montserrat. De fet, encara que era necessària una passejada, els infants el que continuen trobant més a faltar és el contacte amb la família i amics.
Teníem ganes de sortir perquè hem estat molts dies tancats i bàsicament hem sortit a veure els avis des del balcó.
Jo crec que el veure, si més no de lluny, altra gent també els hi va bé perquè sempre són les mateixes quatre parets i això els hi està sent tan bé.
Els infants han hagut de passar de llarg de parcs infantils precintats i mantenir les distàncies de seguretat en trobar-se algú conegut.
Pobles petits, Balaguer o Balaguer és més gran, però bueno, pobles petits d'aquí la zona que puguin sortir la canalla inclús més aviat, també hagués estat bé.
Fins i tot els gossos sembla que tinguin més privilegis que els nens, i els nens, clar, és dur. Per exemple, la meva filla té ara 8 mesos i se l'ha passat doncs, un mes i pico a casa, i avui està bueno, observant, està observant-ho tot, està com si descobrís un món nou.
Crítiques també per espais massa plens de gent en el primer dia de la sortida al carrer i per famílies que no han respectat que fos un sol adult qui acompanyés els menors. D'aquí a uns dies se'n veuran els resultats.
La crisi laboral derivada de l'estat d'alarma ha fet créixer els conflictes econòmics entre pares separats amb fills menors. S'estan deixant de pagar moltes pensions, ho ha constatat la Societat Catalana d'Advocats de Família. La seva presidenta és Mercè Mira.
La situació de la crisi doncs, econòmica tan greu, hi han progenitors que s'han trobat de cop i volta doncs, amb un ERTO, o sense feina, o sense cap tipus d'ingrés, com poden ser els autònoms, i, esclar, llavors diuen, doncs, no puc pagar la pensió d'aliments. Des del punt de vista econòmic s'ha plantejat alguna altra qüestió i és de que el progenitor ha dit, doncs, com que jo tinc els fills molts més dies dels que em pertocarien, llavors el que l'ha tingut més dies, doncs, s'ha parlat també de fixar algun tipus de compensació econòmica.
El confinament també ha provocat alguns incompliments en el règim de visites o en la guarda compartida, però, segons Mercè Mira, per sort, en la majoria dels casos s'ha imposat el sentit comú prioritzant el benestar i la salut dels fills. Molts pares i mares fins i tot han acordat compensar la part agreujada amb més dies durant les vacances o en un pont llarg. Amb bona voluntat o sense, els advocats de família ens recorden, però, que des del moment en què es permet que els menors surtin una hora diària, s'han acabat les excuses per suspendre o vulnerar els acords establerts.
Es pot analitzar el confinament des d'una perspectiva de gènere? No només es pot, sinó que hi ha qui ho ha fet i n'ha extret conclusions valuoses. Libertat González i Lídia Ferrer, de la Universitat Pompeu Fabra, han estudiat qui s'encarrega de 5 tasques domèstiques abans i després del confinament, si els homes o les dones. Les tasques són netejar la casa, tasques de roba, cuina, tenir cura dels nens i fer la compra. Abans del confinament, les dones assumien més càrrega de feina en totes les tasques, excepte en fer la compra i en jugar amb els nens, on la distribució era equitativa. Amb el confinament, augmenta la càrrega de feina a casa i s'ha produït alguna variació en la distribució de les tasques de la llar.
El cambio más importante para los hombres es que después del confinamiento los hombres hacen más la compra, se convierten en el principal responsable de hacer la compra en los hogares, mientras que las mujeres siguen haciendo mucho más y son las principales responsables de casi todas las tareas, la limpieza, la ropa y la comida, mientras que el cuidado de los hijos se reparte por igual, sobre todo el ocio, mientras que las tareas educativas con los hijos en algunas familias se reparten por igual entre los padres y en otras la principal responsable es la madre.
Així doncs, durant el confinament, fer la compra és cosa d'homes. I pel que fa als fills, els pares juguen i les mares ensenyen. Pel que fa a fer el dinar, netejar i encarregar-se de la roba, la dona continua sent qui més feina fa. La conclusió és significativa perquè l'enquesta s'ha fet a 5.500 llars, moltes a Catalunya.
Moltes llars d'infants privades han demanat a les famílies el manteniment del pagament del mes d'abril com a quota solidària, però saben que els propers mesos no tindran ingressos i sí despeses com ara lloguers o hipoteques. Una situació que no saben fins quan s'allargarà ni tampoc si podran tornar a obrir ni en quines condicions ho hauran de fer.
Ens veiem obligades a dir que no se'ns està tractant per igual, tot i emprendre i treballar pel mateix fi. De fet, ens hem unit totes per demanar ajudes i fer més força totes juntes.
També des de la Llar d'Infants Balonçadero expliquen que viuen un moment de moltes incerteses. Es pregunten quan i com podran aixecar la persiana o gestionar les matriculacions de cara al proper curs. El que sí tenen clar és que la prioritat, un cop es retrobin amb els alumnes, serà l'educació emocional.
Una de les problemàtiques dels pobles més petits de la comarca de l'Alt Empordà és que la majoria d'ells compten amb una població envellida i, per tant, una població de risc davant d'aquesta crisi sanitària. A Sant Miquel de Fluvià, per exemple, les botigues són les que s'encarreguen de trucar aquelles persones que viuen soles.
Al ser un poble petit, doncs ja sabem quines persones viuen soles, quines no, quines tenen família que els poden ajudar. I l'únic que vam fer va ser, doncs, les persones que estan soles, que no hi ha ningú, doncs, que cap familiar, doncs, contactar amb les botigues, que hi poguessin trucar i que la botiga mateixa els hi proporcionava els aliments. I si hi hagués algun altre tipus de problemàtica, doncs fent-ho saber nosaltres o a qualsevol veí que ens ho fes saber després a l'Ajuntament.
De fet, els comerços dels pobles petits estan resultant ser de vital importància no només per l'abastament de productes de primera necessitat entre els seus veïns, sinó també a l'hora de realitzar repartiment a domicili, una tasca que millora la vida dels seus ciutadans en aquestes situacions. Uns pobles que han hagut de buscar-se la manera d'estar pendents de tots i cadascun dels seus veïns i vigilar al màxim les persones grans que resideixen als seus municipis.
Fer mascaretes per a protegir la població, però també per solidaritat. Aquesta és la idea de la dissenyadora gironina Mireia Vidal, que ha creat les mascaretes X. Es tracta d'unes mascaretes que costen 10 euros. La meitat, si ingués el que costa la compra del material, i la resta de benefici el dona íntegrament a l'X del Trueta.
Sí, vaig dir, ostres, ja que tinc molta gent que em demana mascaretes, per què no fem una que sigui solidària i així també la gent pot posar el seu granet de sorra?
La dissenyadora ha creat mascaretes per a totes les edats i, de fet, explica que ha rebut moltes comandes de les mides destinades als més petits. També han contactat amb ella professionals sanitaris, que li han demanat fins i tot gorros per protegir el cap.
Avui, 27 d'abril, és la Mare de Déu de Montserrat i, amb motiu de la seva festivitat, ahir es va poder veure a les televisions locals de Catalunya una entrevista amb el pare Josep Maria Soler, abat de Montserrat, que va opinar sobre la crisi sanitària que està vivint la humanitat a causa de la pandèmia de la Covid-19. L'abat de Montserrat també es va referir al moment polític que viu el país.
Em sembla que en aquest moment, sense que ningú renunciï als seus programes i a les seves visions i les seves opcions de cara al futur, el que cal, em sembla, que és treballar per mirar de trobar junts una sortida d'aquesta situació, buscant el bé de les persones.
SEAT recupera a partir d'avui algunes línies de producció de vehicles després d'aturar tota l'activitat el passat 13 de març en motiu del primer expedient de regulació d'ocupació per força major sobre gairebé 15.000 treballadors. Aquest retorn a la feina, que serà progressiu, coincideix aquest dilluns amb l'entrada en vigor d'un segon ERTO, en aquest cas per causes organitzatives. Afectarà d'entrada poc més de 9.000 operaris i l'empresa complementarà la prestació de desocupació fins al 80% del sou. La companyia ja va començar a fer testos a la plantilla la setmana passada per evitar la propagació del virus.
La sotragada econòmica causada per l'actual crisi sanitària afectarà molts sectors, però de ben segur que el turístic, sense saber ni quan ni com podrà tornar a donar servei, serà un dels més castigats. Un dels punts claus serà saber donar seguretat a tots aquells possibles visitants.
La gent anirà allà on es senti amb un mínim, doncs, de percepció de seguretat. Aquelles destinacions que tinguin un bon protocol de seguretat i que el sàpiguen explicar molt bé, gairebé millor el segon que el primer, doncs podran obtenir aquesta percepció de seguretat per part dels futurs clients, per part dels futurs turistes.
Amb tot, reconeix que una de les principals preocupacions ara mateix és poder saber en quin moment es podrà començar a reobrir establiments i en quines condicions.
El president de Ferrocarrils de la Generalitat a Catalunya ha expressat el desig d'iniciar la temporada d'estiu amb la màxima brevetat possible. Ricard Font afirma que les estacions de muntanya del Ripollès estan preparades per obrir de manera immediata quan s'aixequi l'estat d'alarma i, per tant, donar un cop de mà al sector de la restauració i l'allotjament del territori molt tocat pel confinament. S'haurà de veure quines mesures de desconfinament s'hauran d'aplicar. En el cas de Vall de Núria, no es descarta limitar l'accés als trens cremallera.
Que la gent utilitzi la mascareta com a mesura d'autoprotecció, almenys en el transport públic. Si no,
desgraciadament, doncs haurem de limitar l'accés en el cremallera.
Respecte a la temporada d'hivern, Ferrocarrils de la Generalitat a Catalunya estima en uns primers càlculs que s'han perdut prop de 3 milions d'euros en ingressos a les estacions de Vall de Núria, Vallter 2000 i La Molina.
Productors i ramaders de Catalunya es posen en contacte amb el consumidor a través de la web pagesiaacasa.cat. El client només ha de seleccionar la comarca on viu i escollir entre els articles que necessita i els productors que li queden més a prop. La iniciativa és d'Unió de Pagesos, que assegura que són preus assequibles, ja que s'eviten intermediaris.
Arreu del país tenim un munt de petits productors de productes agrícoles, ramaders, amb productes d'una qualitat excel·lent i que és una bona manera de donar-los a conèixer.
En altres casos, petits productors com Delícies del Berguedà han de reorientar la seva producció. Abans de la crisi de la Covid-19, fabricaven 18.000 iogurts setmanals per a restaurants i col·legis que ara estan tancats. Ara busquen el suport d'entitats, institucions i el comerç comarcal per poder oferir els seus productes a botigues, variant, si cal, el format.
Potenciar les ventes en el comerç del Berguedà, augmentar la presència a les residències de gent gran i a l'hospital.
I el petit comerç que ha d'estar tancat també se les ingenia per sobreviure malgrat tot. A Gavà han creat la plataforma Més que mai Gavà. Es tracta d'una iniciativa en part solidària, ja que vol contribuir a avançar liquiditat als negocis tancats. En aquest cas, el client compra un val per un determinat import que va associat a una promoció i que podrà bescanviar per productes o serveis un cop acabat el confinament.
El talent de l'alumnat de l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya amb seu a Terrassa està al darrere de les produccions televisives recentment estrenades. En el cas de La Línia Invisible, la nova sèrie original dirigida per Mariano Barroso sobre els inicis de la banda terrorista ETA, destaca Marc Gómez del Moral com a director de fotografia. Ho va ser també en El Dia de Mañana i Jaume Martí com a un dels muntadors. Pel que fa a l'exitosa La Casa de Papel sobre l'atracament a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i creada per Àlex Pina, compta amb Adon Alcañiz com a director d'art. Alumne del màster de l'ESCAC, és també el responsable de la direcció artística de l'Embarcadero. A més, Regino Hernández, també alumne de l'escola, és un dels responsables de muntatge.
Tu qui boja la pistola.
La segona edició del Festival de Fotografia Lumínic, que s'havia de celebrar entre el 26 de març i el 10 de maig d'enguany a Sant Cugat del Vallès, s'ajorna fins l'any vinent. Els organitzadors del festival, que proposa exposicions, xerrades, tallers i taules rodones i que enguany girava entorn al fil conductor dels universos paral·lels, havia previst en un primer moment que aquest es pogués limitar al maig i derivar les activitats vinculades a l'octubre. L'evolució de la pandèmia, però, ha obligat a prendre la decisió d'ajornar-lo fins al 2021. Així, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'equip de Lumínic preveuen que se celebri entre el 18 de març i el 2 de maig de l'any vinent i traslladar-ne també la resta d'activitats. En un comunicat, consistori i organització argumenten que volen prioritzar la salut de tothom i que treballen perquè Lumínic 2021 sigui tan exitós com ho va ser la primera edició del festival.
El confinament pel coronavirus pot ser una bona oportunitat per desenvolupar la imaginació, crear i aprendre. Això han pensat els impulsors del projecte artístic Quedar-te a casa. Però si el Quedar-te a casa està tenint èxit, és perquè inclou una secció participativa amb molt bona resposta. Es tracta d'un challenge on es repta els usuaris a recrear les obres d'art seleccionades. Darrere el projecte hi ha Maria Garganté, professora d'art de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Miquel Trens, un docent de l'Escola Pia Santana de Mataró, amb una llarga experiència en ensenyar fora de les aules.
Hola, sóc la Lidon Muñoz, nedadora del Club Natació Sant Andreu i, a més, estudiant de Medicina de 5è curs a la Universitat Autònoma de Barcelona, en concret a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Hola, bona, sóc Sofia Xenzang, del Girbau Vic TT. Actualment estic cursant estudis de l'Àsia Oriental a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hola, sóc la Laura Estel, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell i estudiant de quart de bioquímica.
Totes tres són un exemple de la situació que viuen molts altres esportistes d'elit que han de compaginar el rendiment amb una carrera universitària. Un joc d'equilibris gens fàcil i que aquest curs 2019-2020 arribava amb l'agenda marcada per la preparació olímpica. La cita a Tòquio havia organitzat la seva planificació acadèmica. Ara l'endarreriment dels jocs ha tornat a canviar els seus plans.
En el segon semestre, just abans de començar, vaig anar a cancel·lar tres assignatures perquè, segons el calendari que tenia, tenia moltes competicions i m'era molt difícil compatibilitzar el que eren estudis amb l'esport. I és gràcies perquè just dues, tres setmanes després es va aixecar el confinament.
Jo tenia un pla acadèmic ja una mica pensat des de fa uns anys per estar una mica més tranquil·la aquest any olímpic, augmentant la càrrega acadèmica tant els anys anteriors com l'any següent. I bueno, pues ara l'any que ve haurem de modificar una mica aquesta càrrega.
Per el treball fi de grau i al final bueno, serà un any que òbviament que seguia entrenant molt i molt dur i més després d'aquest petit parón. Però bueno, que només tenint el TFG jo crec que ho podré organitzar molt bé.
Amb el confinament combinen les classes online amb creatius entrenaments a casa per intentar mantenir el to físic i pal·liar la falta del material adequat.
Aquest és el meu gimnàs de casa, amb dues o tres coses que tenim i una mica d'imaginació és el que estem utilitzant per poder entrenar dia a dia.
Fem desentrenament de peses, core, fins a un entrenament molt més mental, de visualització de les teves proves o potser d'exercicis tècnics.
Una bicicleta estàtica per poder mantenir el rendiment i no parar completament, ja que a casa doncs, ja, per exemple, vinc en un pis i no puc disposar d'una taula. Llavors, del que és entrenament a taula, doncs, més difícil.
Per endavant, tenen un any sencer per recuperar la forma física i seguir lluitant per ser a la cita olímpica de 2021.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla, ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada, pagar el comptat als nostres proveïdors, assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables, i proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Consells perquè la gent gran tingui un confinament saludable. Mantingueu-vos informats sempre per fonts oficials. Desconnecteu amb activitats, moveu-vos i gaudiu. Parleu cada dia amb la família i demaneu ajuda si us cal. Actueu amb prevenció i cuideu-vos seguint les recomanacions. Prepareu àpats saludables i mantingueu la casa neta. En cas necessari, podeu trucar al 012 per informació general o al 061 Salut Respon si teniu símptomes. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental. I combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Bon dia.
El govern espanyol aprova una moratòria de 6 mesos. Ja hi ha més de 22.000 persones que haurien superat el coronavirus.
Benvinguts a Connecticut i avui he d'afegir benvinguts a casa meva.
Molt bones, doncs efectivament cada vegada hi ha més preocupació per les deficiències en material i infraestructura, en aquest cas aquí l'Hospital Verge de la Cinta Tortosa, per això.
Ets alcalde, per això havies deixat de ser infermer. Ara has hagut de tornar a la UCI. Quin ambient t'has trobat aquests dies quan hi has tornat?
Bé, l'ambient és bastant més carregat, hi ha bastant de càrrega de feina i sobretot...
activat per fer front als greuges del coronavirus. No es pot abaixar la guàrdia.
Falten molts d'EPIs, que són equips de protecció individual.
Doncs bé, això no ens impedirà fer la nostra feina, al contrari.
Són múltiples els casos de sanitaris que han hagut de tornar a
fer. Explica'ns quines reivindicacions esteu fent.
La realitat, l'autenticitat, les coses tal com són.
Un cop més, com a societat, hem respost i ens hem quedat a casa.
Però tenim la feina a mig fer.
Encara ens falta una petita empenta.
He estat ingressat. Poca broma. No podem badar.
Tanca la porta al coronavirus i queda't a casa.
Queda't a casa.